A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
L'home que es va treure el ventre de pena, que s'enteja amb el cap, aquesta és la sensació que vàrem tenir. El darrer cop que teníem a Nacho Rubí, saben tots vostès que van, alguns ens ho van dir, escolta'm, si fossis metge, vas anar amb fòrceps. Veritablement, una mica la sensació vam tenir. Però el regidor va admetre també que en aquell ple municipal, diguem-ne, en aquest context d'oficialitat que comporta un ple municipal, és on se sentia més còmode, o com a mínim més lliure, per dir el que creia que havia de dir. Nacho Rubí, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Dèiem que us vam treure el ventre de pena. Ens agradaria començar pel final. Què ha passat després d'aquella intervenció, si és que ha passat alguna cosa? Si és que ha rebut algun feedback d'algú o...
No, bon dia. Bueno, no, de fet, arrel de la intervenció, pues, penso que era una intervenció que es tenia que fer on es tenia que fer, i que pensàvem que era el marc on es tenia que parlar en sessió plenària i dir les coses com creiem que les tenien que dir, després d'estar molt de temps sense poder dir allò que pensaven que podia perjudicar o fer les coses d'una manera diferent. I sí que és veritat que, bueno, hi ha hagut moltes preguntes arrel de la meva intervenció, però pel fet de que cadascú, segons escolta la intervenció, treu unes conclusions o no. Vull dir, troba gent que et diu que fa unes preguntes amb allò que se li va quedar amb el tinter, diguéssim. I clar, i en 16 minuts no vaig poder esplaiar-me més. De fet, estava programat el discurs a fer-lo en 15 minuts, uh-huh. I és el temps que vaig tenir oportunitat de poder parlar i dir allò que pensava que teníem que dir.
Us ho veu pensar molt?
Sí, o sigui, ja portava jo mesos esperant aquesta oportunitat d'un espai com és el ple, que és per un polític és l'espai de debat polític on ha d'explicar les coses, i perquè hi ha un acte, i perquè penso que és el fòrum més adient per explicar allò que un tenia que dir sense, i part de la meva intervenció pues va referent a això, no? Que no parlem tant a les xarxes socials ni als mitjans. Sí que després, arrel d'això, hi ha mitjans i més gent que s'ha preocupat o ha preguntat el què i el com.
És clar, ens ho hem apuntat perquè bàsicament per no dir paraules que no hagués dit el regidor, però és clar, quan tenim aquí l'alcaldessa també li comentàvem, Nacho Rubí va definir un govern que el va assetjar de manera brutal,
sí.
I el va alliçonar sense autoritat moral per fer-ho.
És així. Ratifico les paraules perquè aquest discurs o uh-huh. la meva intervenció la porto preparant fa un mes i mig o dos mesos. És a dir, no, jo no sóc un polític que utilitza aquestes... això del ChatGPT, no sé com es diu, d'intel·ligència, no fa falta, perquè aleshores un per fer-se seu el seu discurs l'ha de fer, l'ha de mamar, l'ha de treballar, i comences per 8 fulles, passes a 7, 8, vas elaborant fins que trobes les paraules i el context adient, i qualsevol frase de les que vaig dir, assetjament, mm-hmm. pues és correcte.
Però és que quan un diu assetjament brutal, és assetjament brutal.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
hi ha,
sí.
No sé si dir, no hi ha matís un assetjament, entenem-nos.
Si anem de...
Està clar.
Entenem el context d'assetjament.
Sí, no van arraconar una cantonada i ho van començar a trompejar. No.
Correcte, però la sensació va ser d'un fins, no pararem fins que caiguis. Això sí que va ser... És la sensació que vam tenir, no només el Nacho Rubí, sinó totes les persones que en tot moment em van poder acompanyar. Perquè...
Això és el que veu sentir aquell dissabte previ al comunicat?
No, això ho vaig sentir el dissabte previ al comunicat, que és quan vam signar li vaig portar la meva, diguéssim, la meva... Li vaig posar el càrrec a disposició de l'alcaldessa. Allà va ser... Vam anar dues persones del partit. Jo vaig anar acompanyat d'una persona del partit, l'alcaldessa també va anar acompanyada d'una persona del seu partit, i va ser un to molt diferent amb el que jo m'havia sentit a la sala de juntes.
Fins aleshores.
Sí, 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 va ser ja, clar, ja, ells tenien el que volien, que era deixar el meu càrrec a disposició de l'alcaldessa, i aleshores sí que va ser un to pues, ja més tranquil, em sembla que per les dues parts. Però fins que vam arribar a aquest acord va ser un... Una cosa que ho vaig dir, no li desitjo a cap persona que estigui en política.
Clar, quan veu marxar, i si no recordo malament, també en aquesta mateixa taula, si no recordo, veu exposar també una actitud proactiva en el sentit de suport extern, perquè enteníeu que en el seu moment, aquell mes de juny de l'any passat, es van signar tot un seguit de condicions, sí. I que, per tant, enteníeu que més enllà que no estéssiu dins l'equip de govern, éreu fidel allò que es va signar.
Sí.
El que passa és que escoltant-vos el dia de balanç d'any, semblava difícil encaixar una persona que es manifesta així respecte a com ha viscut aquest final en el govern amb algú que es continua sentint compromès amb allò que va signar.
Perquè hi ha presa política, Vicenç, que moltes vegades hem de treure'ns el que és el personalisme, el lluïsme, que existeix molt en política, i saber diferenciar quan un té una corresponsabilitat d'un partit polític i d'uns votants. I una cosa és el que tu puguis sentir a nivell personal, que és, per això vaig començar la meva intervenció dient primer, abans de fer un balanç extern, primer l'haig de fer intern, per això té tot una connotació, i de fet has de saber diferenciar. Per què? Perquè realment, si jo me deixés anar pels meus pensaments, em faria una de grossa. O sigui, faria una de grossa. I aleshores tu has de ser una persona, diguéssim, allunyar-te dels personalismes, d'allò que personalment t'han pogut fer mal, tot i que són persones, intentar separar el que és la política. Aleshores, fer aquest exercici jo l'he intentat fer i l'estic fent, de fet, i clar, o sigui, és la meva intenció. O sigui, ja dic, una cosa és el que em demana el CAP, que és una cosa, i una altra cosa és el meu compromís, perquè entenc la situació que es troba a Sitges, entenc la situació com està treballant aquest govern, entenc els partits de l'oposició i penso que Fets per Sitges ha de ser un partit corresponsable, ha de ser seriós amb la institució i amb el poble. A nivell personal, ja t'he dit que faria una de grossa, però a nivell polític és molt important saber on està el Nacho regidor i el Nacho persona. I aleshores, quan estem fent política, estem parlant del Nacho regidor.
No us vareu estalviar crítiques ni a Partit Socialista al Margalló, ni a Junts,
sí.
En el sentit que enteneu que varen aprofitar la circumstància vostra?
Sí, 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 de fet, refermo, vull dir, està molt clar aquell dia de les detencions, quan inicialment el Nacho Rubí no hi ets, no és, recordeu-vos que tot això ve...
A posteriori.
I tot ve pues, induït, assenyalat, pues, perquè... Està, no? Hi ha una periodista de TV3 que diu, segons fons de l'oposició, les fons de l'oposició en aquell moment van parlar amb els mitjans de comunicació, en aquest cas TV3, i aleshores van crear pues, aquest caldo de cultiu que uns mesos després pues, em van citar.
S'ha fet valer, des del punt de vista de tots aquells també que han criticat el govern, pel posicionament amb Nacho Rubí respecte al posicionament amb altres regidors investigats del propi govern, que en el cas vostre és un assumpte personal i en el cas del govern és un assumpte d'acció de govern. Enteneu aquest plantejament pel que es va fer amb vostè?
Bueno, el puc entendre quan a vegades el relat menja, ens menja, això és el que vaig dir també, vull dir, a vegades... has de tenir ser convincent, tenir el teu propi criteri, intentar aïllar-te dels mitjans aquests d'Espanya, no? de Madrid, no? que tanto s'han frotado les manos con nosotros, que des d'aquí també es va fer publicitat, Vicenç, vull dir, a vegades també t'ho dic amb confiança, el fet de donar veu a altres mitjans a nivell de fora, donant per fet, per exemple, el famós 6 d'octubre, quan es va parlar de la meva implicació, es van dir coses que al final no es tenien que haver contrarrestat, perquè, de fet, quan surti tot això a la llum, es veurà que jo no estic dins de tot aquest tema que es parla de contracte. Tot això, el Nacho Rubí no està. El Nacho Rubí és un tema personal, és un tema d'amistat, que sempre ho he dit i sempre he defensat, I el pitjor d'això és que també s'està quedant molt endarrerit la feina que va fer la taula del tercer sector. Vull dir que ha quedat molt empenyat la seva feina, que durant molts anys ha fet per Sitges, i segueixo com fa 6 mesos o un any que vaig estar aquí quan va passar tot això, reafirmant la feina que va fer, la bona feina que va fer la taula del tercer sector. I partint d'aquesta base, els posicionaments que ells han volgut tenir amb mi, jo tinc els meus dubtes, perquè realment ho vaig dir, no? Segurament el Nacho molestava o no vaig encaixar, o no em van voler deixar encaixar, o vam tenir aquesta excusa per dir-me ara és el moment. Perquè, de fet, torno a repetir, jo no estic amb ells. És a dir, jo la meva causa, dins d'un context és molt diferent, és un tema molt personal.
Us veieu en cor de dir alguna cosa sobre aquest tema personal?
No, perquè primer això encara està tot obert. Jo vaig anar a declarar el dia que em va tocar, vaig contestar les paraules de les fiscals, de la jutgessa, del meu advocat.
I us ho pregunto en el sentit que, com que heu declarat, si us veieu amb llibertat de voler dir alguna cosa, perquè, o si preferiu...
Perquè jo penso que, per respecte a totes les persones que segurament passen, que no estan passant bé perquè estan encausades, jo penso que no vull atiar més foc. És a dir, jo vaig fer la meva declaració, els encausats i les parts, diguéssim, els advocats i els companys regidors i tècnics tenen la meva declaració, està allà. Espero que algun dia això pugui sortir a la llum, perquè és una cosa que, fins i tot, quan jo em dirigeixo a la Eva García del Partit Popular, li dic, jo espero, donaré totes les explicacions perquè tinc moltíssimes ganes, no? Vull dir, i amb aquesta tranquil·litat, doncs, bueno, afrontar el que ens queda de legislatura. I esperar i com sempre, la presumpció d'innocència per tothom, per tots els tècnics, per tots els polítics i totes aquestes persones, i que té, no? I evidentment jo penso que es farà justícia i al final pues, es veurà que tot allò que semblava de cine, de pel·lícula, pues, al final jo crec que quedarà segurament, pues, no sé, pot quedar pues, un tema administratiu, algun molt lleu, però no de la magnitud que va agafar, que va intentar desestabilitzar un govern, va intentar desestabilitzar-nos amb la meva sortida, i que han jugat brut ja no només els partits polítics, sinó també molta gent pues, activats per derrocar, diguéssim, derrocar en el sentit de la figura de l'alcaldessa, pues, han aprofitat i han tirat molta història. Per això jo, al part del meu discurs, jo vaig enfocar que això era com un partit de futbol. Vaig entendre que hi havia dues parts. Ara estàvem jugant-nos la primera part, no? Que seria tot el procediment, les causes, i quan això acabi jo penso que ha de venir la segona part. Una segona part on persones que han estat assenyalades, persones que han assenyalat, persones que s'han aprofitat, ho vaig dir, per la seva frustració, diguem, a nivell laboral, a nivell perquè no estan bé l'Ajuntament, a nivell personal, a nivell de fòbies, de fílies, tot això no pot quedar impune. O sigui, sota el meu criteri, jo quan això acabi aniré fins les últimes conseqüències, perquè penso que no ha estat de rebut partits polítics, extreballadors de l'Ajuntament, treballadors actualment de l'Ajuntament, que per un excés d'odi o de protagonisme han utilitzat canals d'influència per poder, doncs, bueno, fer tota aquesta història, aquesta causa molt més gran d'allò de lo que era.
Tornaríeu a repetir el pacte de fa un any?
Jo el tornaré... Hòstia, mira, l'altre dia vaig sentir una entrevista que deia el lunes tot el món d'acierta les quinieles. Mm-hmm. No sé si us vaig sentir aquí o a RAC1, no me'n recordo. És que no ho sé. Jo sempre m'he reafirmat que la primera opció quina va ser del Nacho Rubí, de Fets per Sitges, va semblar, vull dir, és que... Ara si ho tornaria a fer, és que veritablement em trobo una posició...
Si voleu la segona part, i així la contesteu en global... Si teniu la sensació que, no pel que ha passat en aquests mesos, sinó pel que veu dir en el ple, es tanquen portes, i si ara també seria més difícil un plantejament com el de fa un any enrere.
Bueno, jo no és que es tanquin portes, és que realment la situació és molt complexa. I l'equilibri que ha de fer fets per Sitges en aquest context és molt cabal, ha de ser molt cabal, ha de ser molt fred, molt hem de tenir un pragmatisme que a vegades, clar, si ens fem valdre lo personal, ja et dic que jo calaria foc a l'Ajuntament.
Us ho dic per si, apel·lant al pragmatisme, per si podia ser més pràctic dir, escolteu, allò que vam signar en el seu moment i després del que ha passat, per part nostra ens descavalquem d'aquest pacte i donarem suport específic a aquelles coses que creiem, i el nostre suport, diguem-ne, que es manifestarà d'una altra manera o es gestionarà d'una altra
nosaltres,
manera.
Nosaltres, tot i que vaig afirmar que nosaltres hi havia gent que estava fent l'impossible per mantenir-nos al govern, i això s'ha de reconèixer, de moment, a data d'avui, no tenim aquell element, diguéssim, digue-li pragmàtic, objectiu, sí, per fer un trencament d'un pacte.
D'acord.
De moment no el tenim. Això no vol dir que amb l'evolució del temps, amb allò que es va pactar, amb allò que es va signar, es pugui desenvolupar sí o no el pacte. Si nosaltres, evidentment, veiem que amb el temps i les circumstàncies que estan passant, que ja et dic, torno a repetir que hi ha persones que estan treballant de valent per afiançar-nos, o afiançar-se a ells més que jo, perquè jo estic fora, si són prou intel·ligents aniran a ballar pel pacte que es va signar en el seu dia.
Però
si són prou intel·ligents.
Enteneu que en allò fonamental, per fets per Sitges, aquell pacte encara és vigent i encara es pot mantenir el suport a allò
correcte,
que es va dir?
Correcte, sí. Sí, sí, perquè ja hi ha coses de millores pel poble, és a dir, hi ha coses al tema, torno a repetir, dels contenidors de Garraf 2, hi ha moltes accions de govern, allò conjuntes que es van pactar que jo penso que s'han de desenvolupar. Que és lent, sí, però hi ha un moment que tot té data de caducitat. Mm-hmm. És a dir, in perpetu tampoc.
És a dir, us doneu un marge o us continueu donant un marge?
Sí, perquè segueixo dient i repeteixo que hi ha persones dins del govern que tenen aquesta voluntat de mantenir el pacte. Mantenir el pacte perquè mantenir-se el pacte es mantenen ells. I mantenint-se ells, pues, continuen.
Ara us hauria de preguntar al revés, I us paga la pena que es mantingui un pacte perquè hi ha algú que ho vol mantenir per mantenir-se ell mateix?
Bueno, però tot té una data de caducitat.
D'acord. Perquè, de fet, gairebé veu salvar Carme Gasulla d'entre...
Sí.
Enteneu-me,
Perquè hi ha una cosa que és un fet que és molt objectiu, que no, ja no, ja, no vaig poder explicar-ho, que hi ha una percepció molt important en política un quan porta ja 8-9 anys, és que si tu mires aquest actual equip de govern, és un tema objectiu, Quantes persones han estat a l'oposició? Només una.
Tothom, Carme Gasulla.
Tothom, quan, que ocupa aquesta cadira que ens manen, qualsevol d'ells no sap el que és l'oposició. No ho saben. Menys Carme Gasulla. Vale? I clar, si ja comences a entrar en una legislatura on no saps el que és l'oposició... Així ens va. D'aquí ve, quan jo vaig entrar de regidor al govern, jo vaig dir, jo vull tractar l'oposició com m'hagués agradat que a mi em tractessin. I per això, quan tothom diu aquests agraïments, que està molt bé, és perquè jo en tot moment vaig tenir el prou respecte als membres de l'oposició.
Us referiu a aquests agraïments vinculats a el fet que el regidor anava informant periòdicament
cada
tots els grups de l'oposició.
Jo cada mes feia un report de totes les accions que feia les nostres regidories.
Sí, en el ple, com varen comentar, em sembla que amb el senyor Gilabert, quan tens algú de Vox que agraeix un regidor la informació, i quan tens algú de la CUP que agraeix la informació al regidor, diguem-ne que hi ha un ventall d'agraïments a partir de la feina. Tanco parèntesi per contextualitzar.
I això segurament és el que s'està portant també amb aquest tema de crispació, ¿vale? Perquè jo penso que també un dels punts aquests és que des del meu punt de vista, jo és la percepció que tinc és que no tenen aquesta capacitat de saber venir de galeres i ara estar al govern i saber el que és estar a l'oposició, i dir que estar a l'oposició no vol dir estar en contra de tot el que diu l'Ajuntament o anar en contra o posar traves. És a dir, jo puc dir que jo soc molt contundent en molts temes, però molt soc molt proactiu. el tema de l'Horta Can Fals. Nosaltres ja fa dues legislatures, la primera legislatura que vaig encapçalar, em sembla, en un debat de l'Eco de Sitges, que tenies que presentar un projecte, tothom parlava de les ciutats intel·ligents i que nosaltres veníem del Nou Horitzó, nosaltres vam presentar una reforma de l'Horta Can Fals. Imagina't, o sigui, ja fa 5 anys, o no, 9 anys, que nosaltres des del nostre municipalisme ja veiem el... Ara parlen de pulmó verd, benvinguts. Ja, nosaltres sempre hem parlat de l'Horta Can Fals i hem fet centenars i centenars i centenars de denúncies, requeriments. I ara, que està molt bé, i no és una crítica, us ho dic, constructiva, hem d'esperar que hi hagi un moviment en un col·legi, que està molt bé, el meu col·legi, l'Utrillo, que té aquesta iniciativa... que se n'adonen que allò és un espai reutilitzable, és un espai bonic, és una cosa al centre de poble que ha estat deixant de la mà de Déu durant molts anys, i ara resulta que ens presenta un projecte que està molt, i és molt lliuable, els rebem, els fem cas, si no, i ara tindré... Clar, aleshores, tu quan estàs allà a l'oposició 9 anys, perquè les intervencions meves de l'Horta Can Fals han estat, vamos, contundents, hem presentat powerpoints, i fins i tot quan vaig estar govern a una tècnica de medi ambient, li vaig enviar el meu powerpoint, i vaig dir, escolta, mira't el powerpoint, perquè nosaltres teníem la sala Àgora, teníem un espai a l'Àgora, havíem dissenyat com un tablado, diguéssim, per poder fer petites funcions. És a dir, teníem una idea, bona o no, però teníem una idea, és a dir, que nosaltres sempre hem estat proactius, i ara resulta que ens movem amb aquesta situació. Clar, això què implica? Pues que l'any que ve, pues m'imagino que el Barratxín, el Maria Osor s'ho sumaran, i al final, bueno, pues tindrem que anar a fer política als col·legis perquè són al final. Vull dir, i això, quan estàs a l'oposició, moltes vegades, si saps portar molt bé l'oposició, et donen eines, et donen idees. Però després de ser conseqüent, és quan jo començava a parlar ja fa uns anys de la política nòrdica, és a dir, aquests polítics sitges no tenen la capacitat o no tenim la capacitat de quan ens ve una bona proposta des d'una altra formació o un que no sigui el govern, fer-la nostra com a govern i després explicar que gràcies a aquest partit o a aquest plantejament s'ha pogut dur a terme.
És a dir, no hi ha la capacitat d'acceptar una bona proposta com a tal, bueno, vingui de qui vingui.
De fet, potser me'n vaig amb un extrem, és el tema de les mocions de Vox. Ostres, a mi em sap greu pels nens autistes, les persones amb TEA, veritablement que hi hagi un partit polític al marge de la seva ideologia, que estarem d'acord o no, evidentment això cadascú és el seu, que presenta unes mocions de millora per un col·lectiu realment molt vulnerable i que constantment ens agrada als polítics donar-li visibilitat perquè tenen les seves mancances, hòstia, i són capaços de votar en contra. A mi això se'm cauria la cara de vergonya, Vicenç, al marge de que sigui Vox o com sigui la CUP, és igual, els extrems, és igual, si són bons, per què no hem de votar? Per què ho portem aquí? Per què tenim aquest ple? Hem sigut nosaltres, banda i banda. No hem estat capaços de dir, escolti'm, de Vox, doncs miri, nosaltres tenim línies vermelles segurament a moltes coses del país, d'Espanya i de tot el que vulguis, però mira, amb això nosaltres som molt sensibles. Miri, escolti, senyor Gelabert, de Vox, xapó per la seva proposta, o senyors de la CUP, que podem proposar, ells portaran una molt bona moció pel tema dels autobusos. Hòstia, xapó, a mi és igual que vinguin de la CUP. És bona idea, perfecte. Doncs mira, nosaltres no ho havíem pensat. O sigui, fem la nostra. Vull veure també l'altra part del radicalisme, aquest que diuen entre ells votar-li a favor. I això som incapaços. I aquest context de que jo mano i tu ets el derrotat, això com a societat ens està portant a aquests Sitges que veiem, enfrontat, esbarallat. I penso que s'està millorant, però amb un enfrontament que realment, i segurament, t'està per un regidor que no ha posat tampoc de la seva part. Jo primer faig autocrítica sempre, no? Però realment hi ha un moment que tu mires des de fora i dius, hòstia, no anem bé. No anem bé, Vicenç.
S'ha millorat una mica?
Sí, jo quan vaig sortir del ple, Vicenç, vaig tenir aquesta percepció...
Del ple de l'estat del municipi,
sí,
eh?
Sí, em va donar alguna cosa que vaig pensar, ja hem tocat fondo. Vaig pensar, ja hem tocat fondo, ja tocava de fer el papanata i el ridícul. Jo penso que ja hem tocat fondo. De fet, va haver-hi l'altre dia una junta de portaveus on jo vaig veure un clima, també t'ho dic, que jo feia anys que no havia en política. I vaig pensar, hòstia, potser m'estic tornant boig. Però realment va ser una junta de portaveus,
que
la percepció...
Més plàcida, més...
No, constructiva, bé, positiva. I es parlaven de molts temes, vull dir... I vaig pensar, a veure si allò... I vaig sortir content perquè vaig pensar, menys mal que al final, hòstia, tots, a veure si són capaços de fer allò algú diferent.
Aquesta és una... Clar, des del punt de vista del regidor, aquesta percepció és una percepció que s'està extenent, la de que potser val la pena que ens col·loquem en un altre registre?
És que al final, el nivell d'atenció que ens hem portat amb el tema de la causa del tercer sector ha sigut extrem. Hòstia, ha sigut una... I al final, ara, jo penso que s'han baixat una miqueta. Aquesta intensitat s'ha tingut que baixar. Vicenç, s'ha tingut que baixar. Ara, per exemple, diuen, no?, ens van comunicar que hi havia més persones encausades que havien obert. Home, jo estic content, per exemple, que vosaltres el tracte que li veu donar, que no me'l veu donar a mi, amb el tema quan va sortir, que es va ser públic, tot i que encara hi ha uns matisos que em sembla ser que no estan, que jo tingui coneixement, o no estan avisats. Doncs clar, jo quan veig que les darreres, diguéssim, les persones que els han cridat, se'ls ha donat aquest tracte, jo me n'alegro molt, perquè penses, bueno, han sigut la gent decorosa, no els han assenyalat, no ha sigut portades, vull dir, no ha sigut allò un inxaz, saps? Bueno, que els han mogut fer mal. Jo estic content. I això penso que es tenia d'haver fet amb tothom.
Ai, deixa'm que us ho pregunti. Veu pensar que us volíem fer mal?
No, però, Vicenç...
Perquè de la mateixa manera, si no recordo malament, també vam comentar uns apunts que ens van fer.
Sí, però, Vicenç, tu has de dir, donar credibilitat amb el Crónica Global, que viene del grupo El Español, que viene subvencionat i ve d'on ve, i parlar obertament d'aquest mitjà de comunicació on a mi m'assenyalava d'unes coses que no eren certes i que s'ha demostrat, però és que es pot demostrar amb la meva intervenció pels fets que jo vaig estar, diguéssim, vaig anar a testificar, fa mal, Vicenç, fa mal. T'ho haig de dir, però amb tota la confiança d'un
client
que fa molts anys
i
sabeu que us escolto, soy muy fan. Sí. I també de RAC1, t'ho he de dir.
Per això ens estranyava, perquè ens veu fer valer la vostra informació a l'entorn d'aquest cas i també la vam donar a conèixer.
Sí, no, bueno, però tu saps, Vicenç, que quan...
No.
Quan a micro tancat jo et vaig dir que no hi havia res.
No, i si no recordo malament, fins i tot per WhatsApp ens veu enviar la informació i la vam dir públicament, fins on podíem dir, perquè evidentment el regidor estava pendent encara de la...
Aquell dia a les... recordo 9 del dematí escoltar Ràdio Maricel, per mi va ser molt dur, i t'ho haig de dir amb tota la confiança, perquè penso que és allò que vaig
fet,
de dir
és...
molt dur, perquè vaig pensar que no era just i vaig pensar que potser ens havíem excedit de donar veu a un altre mitjà de comunicació, a menys de cotejar-lo, de dir escolta, vamos a ver de lo que estamos hablando, ponerlo amb el congelador. Crec que no és una és un tema per mi.
Només faltaria.
Jo t'ho haig de dir, Vicenç.
I feu molt bé de dir-ho.
I per l'altra banda, i et posava en contraprestació, doncs, el tracte que se li ha donat a les altres persones que estan, que em sembla correcte, dius, hòstia, doncs molt bé, i si Déu no vulgui, i si vinguessin més, penso que els ha de tenir el mateix tracte. I no de fer això, doncs, el xou mediàtic...
Em permetreu només un apunt?
Digues, Vicenç.
Que crec que m'acceptareu després de tants anys. Que... ho admetem tot, menys l'intenció.
No, tu, mira, t'ho agraeixo molt. No, la intenció...
No, home, ja està.
És la intenció de comunicar.
És que en determinades situacions un pot creure que fins i tot es pot anar amb intenció, quan no és això.
No, i t'ho agraeixo, no? Perquè cada dia ens equivoquem.
Home, deu-nos en guard.
Cada dia ens equivoquem, però bueno, jo penso que és aquí on tot tenia.
I ens toca, i no som els primers ni els últims, però a nosaltres ens costa poc disculpar-nos si s'ha ferit... Si s'ha ferit sense la intenció de ferir. Però es fereix, una de fer alguna cosa si fereix algú.
Correcte, ja, o sigui, vosaltres teniu que fer la vostra feina i ho entenc, i de fet ja matem el tema avui.
No, ja està, aclarit, i celebrem que hagueu tingut la confiança de poder-ho dir amb veu alta, només faltaria.
És on toca.
D'acord, però tornem al raonament. Com que s'ha tocat fons, ara... Tenim la sensació de que...
Sí, perquè això va per llarg, es veu que estan buscant més coses, i després, jo penso que hi ha un moment que dius, què ha canviat? Jo, la meva pregunta és, què ha canviat des que això va començar? O la meva, per exemple, que em van citar a la Verneda, què ha canviat fins ara? No ha canviat res, Vicenç. Què ha canviat? Que no tenim pressupost? Què ha canviat? Hem estat prou intel·ligents de no tenir pressupost? Hem estat prou intel·ligents de treure una persona que et donava una estabilitat fixa amb un govern, ara parlar els 14 punts, no? Que penso sí, que
es parla d'aquestes 14 matí, modificacions
14 de crèdit. Modificacions de crèdit, que això ens porta un treball afegit per primer pels tècnics i després per el desgast polític que et suposa anar a buscar totes aquelles històries, i que de fet, bueno, per què? Va ser... Que, és que jo vull... És que a mi em fa molta gràcia perquè és que no ha canviat res, Vicenç. No ha canviat res. És més. Encara podíem afegir que després d'allò declarar, està per escrit, és a dir, el que em van preguntar, el que vaig respondre, i tenen accés a les persones que
formen, o que estan... Formen,
i que m'entens i dius, i ara què? Manteniu aquest veto o manteniu això? No sou capaços de com tu fas un moment de dir, doncs potser ens hem equivocat, potser ens hem precipitat, o potser no vam obrar bé?
Home, és que no ha de costar massa, això.
Bueno, pues no sé, pues sembla que costi alguna cosa, no? Aleshores, clar, amb aquesta tessitura... Pues,
és a dir, no ha de costar massa reconduir ferides.
No, perquè jo la cago cada dia, Vicenç. Jo soc una persona que m'equivoco.
Una altra cosa són els fets comprovables que puguin ferir, quan són comprovables.
Tu trobar amb algú que potser en un moment donat puc tornar un mal moment, li foto una esquida alçada i després recapacito i dic, hòstia, tio...
Però voleu dir que ara per ara hi ha persones que saben exactament allò que va passar amb vostè i el cas particular,
molt particular,
de Nacho Rubí i la taula del tercer sector, i tot i sabent-ho, no han dit res en veu alta per intentar, no sé si reconduir o no, però per intentar dir, sí, mira, escolta'm, sí, em pensava que era una altra cosa, o em pensava que no sé
sí,
què.
Sí? Sí. Es deuen trobar molt a gust amb aquest posicionament o amb aquest afer, vull dir, entenc que, bueno, doncs, que de fet és que és això, no? Vull dir, estan en minoria i clar, ja els hem de dir, hòstia, ara hem de treballar el doble perquè, bueno, és una decisió que no sé, algun dia algú ens la tindrà que explicar.
Us pensàveu que no s'aprovaria el pressupost?
Home, evidentment nosaltres jo esperava los salvapàtries amb tot el carinyo, salvapàtries amb tot el carinyo del Partit Socialista, que al final donés suport, que no descarto la possibilitat de que puguin o no entrar a formar part d'un govern, ja et dic, amb tot el carinyo i el respecte que els hi tinc. I mitjançant això, doncs, bueno, ens trobem ara que estem ja al juny, maig, doncs mira, el maig sense pressupostos i no s'espera que les aprovin. Però és, jo penso que són quan no s'aprova per uns flecos, vull dir, per unes coses molt puntuals. Fets per Sitges dona el seu suport amb un pressupost, veritablement demà el podria assignar, el pressupost, no? Ja tindrien una majoria estable.
Perquè quan veu veure l'esborrany inicial del pressupost, en general, us va semblar bé?
Sí, el 90...
90.
Sí,
és
sí,
a dir,
sí.
El que no estava bé era fàcilment salvable.
Correcte, el que passa és que hi havia unes... Nosaltres ens vam presentar a les eleccions amb uns compromisos amb l'electorat, sobretot a la zona de Garraf 2, on enteníem que des que vam entrar al govern ho vam posar sobre de la taula. Va passar, ens van dir que ens aturéssim estant al govern perquè arribava l'estiu, va passar l'estiu, no es va poder efectuar, que és una cosa molt, molt, molt senzilla. Passa l'estiu, 5 mesos al govern, diu, escolta, què està passant? Bueno, tal, va, Pepitos, Flores, el otro, Juanitos... I al final, dius, bueno, diu, i al final, clar, jo no puc acceptar un pressupost perquè és una carta de compromís que vaig tenir amb els veïns de Garraf 2, que no donaria suport a cap govern ni a cap pressupost sense una problemàtica molt concreta que tenen al carrer Aramprunyà i al carrer Covafumada, un tema dels contenidors. I com no hi ha contenidors, no hi ha pressupost. I no votarem cap pressupost nosaltres. És que fixa-t'hi si és complicat de tenir 3 bateries de contenidors en 3 jocs diferents a Garraf 2.
En reconeixereu que qui escolti pensarà...
Riu, jo me n'enfotaria.
Ara.
Tenir un pressupost de 53...
Tenir un
pressupost de 53-57 milions d'euros aturat perquè els hi falta una assignatura que sabíem prèviament abans del pacte de que el que buscàvem nosaltres era dignificar les persones que vivien a Garraf 2, de portar els contenidors i tal, i que estem així, és que és de risa. Jo és que a mi em fa gràcia.
No em dieu que no s'ha aprovat el pressupost per 3 bateries de contenidors a Carraf 2.
Pregunta'ls quan vingui, la regidora de alguna coseta més.
Ah.
Però no, però puc assegurar-te que el 80% és això.
És això.
Sí, 80%. L'altre és més a llarg termini. I és que encara ric. I tu penses, és pressupost, i estem treballant 14 punts.
Hagués tingut el govern el suport,
demà, Vicenç,
el suport
demà,
de fer.
Demà tinc. Tenim.
Les 3 bateries.
Agarra les 3 bateries. Al final del carrer Aramprunyà, a la meitat de del carrer Aramprunyà i Cova Fumada.
I Nacho Rubí.
I a l'entrada, diguéssim, de Morro Curt.
Sí.
I el Nacho Rubí. Ja,
doncs,
demà ja podem muntar el ple de pressupostos. Ja està. I això sap el partit, això sap la gent. I clar, i el mirar que
com
dius,
diria aquell, que ho deu dir-ho a casa, la mare que ens va parir.
Bueno, prefereixen estar així. Ja està. Perquè és una demanda de fets per Sitges des de fa molt de temps.
Sí, sí.
Aquí m'heu sentit.
Home, caram. Te'n recordes? I anar als plens municipals. Ei, sí, els 2 quilòmetres de recorregut. Tot allò, sí.
Per això. A comissions informatives, amb una regidora li vaig dir, ¿dónde hay que firmar? ¿Me pones los contenedores? Mañana montaré el pleno municipal ya. Divendres munteu el ple de pressupostos ja. Ara m'han de trucar els veïns de Garraf 2 i dir
que estan allà.
Nacho, pam, pam. Mira si és complicat un pressupost, eh? Mira si és complicat. I ho saben. I ja saps que jo no dic mentides. És així. Per això ric jo.
Per fa 3 bateries de contenidors.
De contenidors. Que si el camión no sube, sempre són històries. El camión no sube. No, no voleu, no teniu voluntat, perquè durant 20 anys hi ha hagut les 3 bateries de contenidors. Però és que no ho diu el Nacho, és que allà hi havia un problema, que hi havia 3 bateries de contenidors, mm-hmm. I amb el tema del contracte de neteja les van substituir i van unificar-les totes al peu, diguéssim, de l'entrada de les botigues.
I aleshores, si no recordo malament, es parlava de les dificultats del camió.
Veu cridar amb una veïna.
Exacte.
I clar, i nosaltres, clar, jo vaig anar a demanar el vot, i nosaltres som gent seriosa. Jo vaig demanar el vot de fets per Sitges, ja vam treure ja vots. Perquè jo vaig dir, nosaltres donarem suport a una alcaldessa, sabíem que era alcaldessa, una o l'altra,
sí, sí.
Que ens fes els contenidors i que demà ens els reportessis. Era això, i ho tenim per escrit. I jo no puc aprovar uns pressupostos sense això. I és, ja et dic, el 80% o el 90%.
Sí, sí, sí. És a dir, en què això hagués estat resolt, Nacho Rubí hagués donat suport...
Si demà truquen des de Garraf, ja et diuen que estan les 3 bateries de contenidors, ja tenen 48 hores per muntar ple extraordinari de pressupostos. Mira si és complicat el Nacho Rubí. Mira si el Nacho Rubí és complicat.
Com a l'anunci. Bueno, tots tenim la nostra complicació. Com a l'anunci. I a qui ens l'ha dit? O tothom ho sap, això, eh?
No vindran, no s'hauran aquí i diran que és mentida. Ja t'ho dic jo. És... Vamos, lo saben por activa. Pues que es una cosa que fa riure. Fa... Jo quan veig 14 punts, la feina que comporta en miner administratiu de les mogudes de partides i que fotem un ple que li fotem 3 hores més,
sí, sí,
per
no,
això.
Esclar.
Perquè no tenim un pressupost?
I ara els plens tots seran així, perquè evidentment bueno, les modificacions de pressupost seran enormes.
Són més a compte anar a portar els contenidors allà i els pressupostos els passem.
Que per aprovats. No ens movem de la neteja en aquests minuts finals. L'assumpte del contracte i de la renovació del contracte.
Bo. Li vaig dir a la senyora Guiu, ella és corresponsable fins a un cert punt? Però responsable, de fet, és en senyor Jaume Monasterio, que és qui portava, era el seu, que anava per davant d'ella, no? Però després hi ha també una corresponsabilitat dels treballadors i dels tècnics. Vull dir, jo li vaig dir en un ple, li vaig dir, escolti'm, jo no vull que, no sé, però jo no vull assenyalar, sí, estic assenyalant, però jo el que vull és que l'administració, algú està fallant en aquesta administració, i a nivell Miguel García Albiol, el que va dir divendres passat.
Us feu seves les seves paraules?
L'únic és feu
mostres les seves.
Que hi ha treballadors que treballen per 5, jo penso que hi ha treballadors que treballen per 2, no per 5. Però al final va dir, va contrastar una cosa que ningú, per lo que diran, per quedar bé, no ho diu, però és una realitat a molts ajuntaments. I Sitges no és l'excepció.
Que hi ha Sitges, treballadors que es toquen els nassos.
Hi ha treballadors que treballen no per 1, sinó per 2 persones. Hi ha treballadors que estan per sota de la seva qualitat professional i que estan treballant més i els hi fan molta més feina. Hi ha treballadors que pateixen, hi ha treballadors que cada dia intenten remar a favor i després, lamentablement, és una minoria, tenim altres treballadors, bueno, que viuen molt bé, que se n'enfoten del sistema, que l'únic que els interessa a lo millor és quedar bé amb el regidor i dir-li lo guapo i lo bonito que eres i amb això ja ens val, però la realitat és que Sitges, l'Ajuntament de Sitges, és palès que està col·lapsat. I jo penso que això ha de generar amb una iniciativa que ja la va tenir el ministre aquest socialista, el que va allà a los mítines.
Iceta.
A l'Iceta, que va intentar ja intentar fer una reforma, no de l'estabilització, sinó ja, jo el vaig sentir parlar i jo sé on anava. El van aturar. Però és que Espanya necessita, Espanya, Catalunya, Sitges necessita una reforma, diguem a nivell estatal, reforma del funcionariat,
enteneu,
molt seriosa.
Enteneu que aquesta circumstància és, en el fons, també una de les raons que va bloquejar o que no va gestionar bé el contracte de la neteja?
Evidentment,
de la pròrroga, és a dir, aquí, del contracte de la neteja?
Aquí hi ha una corresponsabilitat del regidor, vale? Però el regidor no ha de saber de tot, jo l'entenc, vull dir, i aquí estic, diguéssim, posant en valor la Cristina Guiu. Ella feia 4 dies que estava, vale? No, jo entenc que no puc dominar-ho tot i entenc que li poso més èmfasis amb el jo amb el monasterio perquè ella sabia més, vale? Però això no treu de que aquest senyor, quan arriba al despatx, algun tècnic que cobra li ha de dir: senyor monasterio, que se'ns assegureix el contracte, hem de fer alguna cosa. Clar, i tot això ens ha repercutit pues negativament, vull dir negativament en molts dels aspectes. I parlar clar, jo penso que al final els polítics hem de parlar clar i el funcionariat necessita algú més del que estem fent ara. No podem anar, o sigui, Sitges no pot estar col·lapsat perquè tinguem persones de baixa o perquè, és a dir, el procediment administratiu, i es queixen les entitats, jo ho segueixo, vull dir, aquí tothom es queixa de com està funcionant les llicències, les activitats, tot això. Quan tu mires el número de treballadors que tenim a Sitges i el compares amb les poblacions colindants, que això és un exercici que jo vaig poder fer amb els pressupostos anteriors, te n'adones el número de treballadors pel número d'habitants pel pressupost que estan dominant, i Sitges estem per sobre de les ràtios.
Ens quedem amb aquesta reflexió. 10:55. Nacho Rubí, gràcies. Fins a propera.
Moltes gràcies a vosaltres.